Parlem amb el Daniel Fernández. Daniel, bona nit.
Hola, bona nit.
T'agrada el cinema d'Almodóvar?
Sí, depèn. Al principi m'agradava molt, després em va deixar d'agradar, però les últimes em tornen a agradar.
Quina és la pel·lícula que més t'agrada de les d'Almodóvar?
Uf, La ley del deseo.
La ley del deseo.
O la de la mare, com era?
¿Qué he hecho Todo yo para... sobre mi madre.
No.
¿Qué he hecho yo para
no
merecer esto? Ho dic perquè estem sortejant un DVD de la pel·lícula Volver, que inclou també entrevistes que ell mateix fa a les seves actrius. Qualsevol persona que ens truqui dient-nos quina és la seva pel·lícula preferida de l'Almodóvar, 93-306-9204 o cabaretelèctrica@icatfm.cat, si prefereixen escriure un correu electrònic o un missatge de mòbil al 7033, poseu la paraula ICAT, una espai, el nom de la pel·lícula que més us ha agradat, ens ho envieu al 7033, farem un sorteig i a veure qui li toca aquest DVD de l'Almodóvar. Avui amb tu parlem...
Estava pensant que hi havia un còmic guionitzat,
sí?
Per l'Almodóvar, editat als anys 80 i introbable. Jo el tenia i el vaig deixar...
I no va tornar.
No va tornar.
És una d'aquelles coses que
no
sempre que et demano un còmic tinc por perquè tu ja tens experiència amb aquestes coses. Dic, es pensarà que no tornarà. Dues notícies relacionades amb el món del còmic abans d'abordar personatges del còmic nord-americà més alternatiu. L'agenda de la FNAC de l'any 2007, que està dedicada al món del còmic.
Sí, l'agenda de la FNAC, jo sempre he tingut la tradició de comprar-la, bueno, de comprar-la, d'anar a la FNAC perquè me la donin, perquè sempre l'he trobat maca, no? I aquest any m'ha sorprès perquè està dedicada íntegrament al còmic i inclou, diu, un any d'historietes, i inclou petites històries, diguem-ne, on la FNAC hi surt, dibuixades pues, per 12 autors de l'estat espanyol, on hi ha pues, mestres moderns i de tot, l'Azpiri, el Mauro Entrialgo, Carlos Jiménez, Luis Durán, i així fins a 12. De fet, dos coses. La setmana que ve probablement parlaré d'alguns d'aquests autors, i l'altra és la defensa que fa dels còmics amb una mena editorial on afirmen que el còmic és l'últim refugi de la imaginació. I una mica els còmics de què parlarem avui tindran a veure amb això.
Uh-huh. I passem també a parlar de que per fi trobem la revista Mad, una revista nord-americana.
Sí, és, diguem-ne, la forma que ho descriveix és el jueves
dels
Estats Units.
Doncs el jueves dels Estats Units, ara en castellà, que no sé com s'hauran pres els del jueves, això.
Bueno, home, són diferents.
Ho ensenyem aquí...
A més, hi ha un problema que
aquí
és una selecció, perquè cal pensar que moltes... acudits d'actualitat perden el sentit per nosaltres, no? Perquè estan desfasats. I el MAT és una revista mítica. Pensem que es porta editant des del 1952 als Estats Units. O sigui, més de 50 anys sense faltar la seva cita. I aquí a Planeta d'Agostini, el primer número val 1 euro, es troba als quioscos, és revista per quioscos, però bueno, el primer número és promoció, val 1 euro, i inclou també autors espanyols, període també ficar acudits més propers a nosaltres. El MAT és molt famós per les seves paròdies televisives, aquí hi ha una de CSI Miami, hi ha paròdies de El Código da Vinci, i per seccions com l'Espí versus Spy versus Spy, que és un espia negre que s'enfronta amb un espia blanc utilitzant tota mena d'artilugis, i on també autors, alguns se'n sortiran avui, en parlaré avui, també hi publiquen algunes pàgines i bé, és comercial. Hem de pensar que als Estats Units el còmic d'humor no és un gènere que triomfi, curiosament. En canvi, per exemple, per nosaltres, el jueves, per exemple...
Sí, sí, allà als Estats Units això és molt alternatiu, i aquí, en canvi, doncs, ho veurem com una història molt més assequible.
Exacte.
I popular.
Hi ha molt bons autors, hi ha el Mark Hamill, que és
sí, aquest... Sí, mira, justament el Mark Hamill és aquest tipus de còmic tan que, maco, que ve... perquè té un punt modern i al mateix temps que més, ve... més romàntic,
que són els
no?
fills de l'underground, de la corrent que va haver-hi als anys 70, han trobat alguns cabuda dins el MAT. I bé, jo l'he llegit, doncs, per un euro està bé, després no sé quin preu tindrà i cadascú que jutgi. Només seran de moment 40 números quincenals.
Uh-huh. I passem doncs a Josep parlar... Maria, posem una mica de música de rock independent nord-americà i així podrem parlar de còmic alternatiu dels Estats Units. Es escoltant la veu del Will Oldham, parlarem d'un repàs de personatges, sí, com l'Alex Robinson, el Daniel Clowes, es diu
Clowes,
així?
Daniel Clowes.
El Charles Barnes.
Sí. A veure, el còmic alternatiu americà, ja des de principis dels anys 90, va haver-hi una tornada dels, diguem-ne, els fills de l'underground. I, de fet, és un còmic que es defensa molt quan es parla del còmic com un mitjà tan potent com la literatura o com el cine. Avui he portat una selecció de novetats recents, totes vinculades amb aquest còmic, diguem-ne, nou underground, ja no és tan nou, alternatiu, independent, a vegades no tan independent perquè a vegades per darrere hi ha alguna editorial gran. I comencem amb aquesta gruixuda novel·la gràfica que es diu Estafados, de l'Alex Robinson, que diguem-ne que és de lo més clàssic que portaré avui en sentit literari, no? És una història de vides creuades de sis personatges que s'acabaran trobant, i l'Alex Robinson aquest a mi m'agrada molt.
Ai, que tenies notes dins del còmic,
sí,
i te les he fet caure.
No són meves.
Segur, però no deuen ser en pàgines importants.
No has fet res. Bé, són sis personatges que es van trobant: una estrella de rock, una noia que és secretària de l'estrella de rock, un informàtic esquizofrènic, fan de l'estrella de rock, una noia grassoneta que treballa en un restaurant, un falsificador de signatures i una noia que ve del poble a trobar el seu pare, no? I totes aquestes vides s'aniran creuant. Hem de dir que l'Alex Robinson a mi m'agrada molt, sobretot fent com fa jugar el tema de relacions de parella.
Comentem el Ice Haven.
Ice Haven és el nom d'una ciutat. Això és Daniel Clowes. Daniel Clowes és un dels noms...
Que maco, eh?
Sí, sí.
De veritat que la il·lustració és preciosa.
I és edició de Mondadori, que Mondadori ara, des de fa un any, està editant alguns còmics, i l'edició diem que és maca perquè és apaisada. El Daniel Clowes té un sentit estètic molt, molt xulo, a mi m'agrada molt.
Tot és un color pastel a vegades, però amb un punt de malícia.
Sí,
que
a veure,
no es troba el Daniel... en el pastel a vegades.
Sí, el Daniel Clowes és un senyor que soterradament té bastanta, jo crec, mala llet, tot i que està soterrat, i fa una reflexió, un retrat del estil de vida americà com molt trist, no? Això és una ciutat on s'ha segrestat un nen, i també són històries creuades, on a vegades hi ha personatges que només tenen un protagonista en una pàgina, i tot gira això amb els segrests d'un nen, i és un còmic complicat i alhora es llegeix bé, però hi ha molt transfons i...
especial, doncs el recomanem des
d'aquí.
Jo
el recomano molt.
Des del Cabaret Elèctric. You do not have to be ignorant. Aquest a mi m'agrada també, que té un punt així criminal,
aquest,
eh?
Si l'altre dit que tenia mala llet, aquest el que és malsà, inquietant. És el senyor Charles Barnes, és l'altre dels grans noms del còmic independent nord-americà. Jo he portat el comic book, no? O sigui, el format grapa, però la Cúpula ho ha recopilat, els 12 números, en una novel·la gràfica. I és una història que pot ser conte de terror, també, però és sobre adolescents que descobreixen... es fan grans, descobreixen les drogues, el sexe, i on hi ha una trama d'una enfermetat sexual que els produeix petites malformacions. Per exemple, la noia de la portada que estàs ensenyant té
una cua. Aquesta? Una noia que té una cua,
té una,
sí,
cua.
És que tot té un punt sinistre, aquesta
història.
Sí,
molt,
història.
Molt. És que, a més, el senyor Barnes està molt influenciat per la sèrie B de terror i de ciència-ficció dels anys 50, i es nota molt amb els dibuixos, que per mi són meravellosos. La forma en què tracta el blanc i negre, uh-huh, crec que és de lo millor que es pot fer. I és agafar el mite que tenen els americans amb l'adolescent i donar-li un punt molt macabre, que es pot llegir com una història fantàstica, perquè els nens, els nois aquests que tenen la tara sexual, diguem-ne, se'n van a viure al bosc perquè són rebutjats, que és molt també l'adolescent que se sent rebutjat, no? També hi ha un noi que té dos boques i, a més, fan actes sexuals inquietants amb aquestes mutacions.
Home, clar, si tenen malformacions.
Where she is
Some friends of mine would have to. Before you wake up, I'm making my living. Breathing.
I ara parlem justament del Mark Hempel,
que hem parlat que surt a Matt. Això és Gregory, a mi m'ha agradat molt, i a Planeta té dos volums editats, no hi ha més perquè diu que no podia fer més, explotar més el personatge, perquè és una sèrie d'humor però molt especial,
sí,
perquè
és la història d'un... És un nen, personajillo,
Sí, és un nen autista que no sap parlar, fa exabruts, que viu en un manicomi amb la seva camisa de força sempre posada, amb una cel·la molt bruta, i on conviu amb un parell de ratolins i algun escarabat que passa per allà, tot i que els escarabats se'ls menja. Amb aquesta història tan estranya, el Mark Hempel fa una, jo crec, un magnífic còmic d'humor, amb un estil que és alhora expressiu o expressionista i alhora té molt de cartoon de la Warner, de Correcaminos, la forma en què hi ha els gags. De fet, aquí hi ha una història on surt de la seva cel·la i ho passa molt malament, perquè va parar amb una família americana molt masclista, que va inspirar la següent col·lecció del Mark Hempel, que és el Tuck and Booster, que és un nen que admira amb una mena de rockeró silenciós.
I ara La jungla del Peter Cooper.
Sí, també és un altre dibuixant que també ha aparegut al Matt. És una adaptació d'una novel·la d'Upton Sinclair, que és un clàssic, la novel·la del socialisme obrer nord-americà. I és de principis de segle, de 1906, la novel·la, i explica la història d'un obrer emigrant a les factories de Chicago, i és una història molt dura i el dibuix pues, és molt maco. Jo crec
està
que
pintat
és
com en pastel, no?
Sí,
això,
sí, sí, i a més gràficament jo crec que remet a l'expressionisme i remet al futurisme, i és una bona història, sobretot si us agrada el còmic polític i les adaptacions de novel·les, està molt bé.
I acabem amb una última recomanació d'aquests còmics alternatius dels Estats Units, How, d'Ivan Brunetti.
Sí, i això és molt polèmic, hi ha algunes tendes que l'han retirat aquí a Espanya de la venda.
I hi ha una etiqueta que diu publicació per adultos, el editor no se hace responsable de su contenido.
Sí, bueno, és humor molt agressiu, incorrecte, escatològic, salvatge, molt, de tal forma que hi ha algunes tendes que han decidit no posar-ho a la venda. Edita Dolmen, i la veritat sí que és cert que és un còmic contundent i que molta gent es pot resultar ofesa, perquè hi ha xistes sobre pederàstia, per exemple, o sobre molts xistes sexuals sobre tamanys de penis i coses d'aquestes.
I de pets i coses una mica així escatològiques.
Jo no em vaig riure gaire, les que més gràcia em van fer no eren precisament les més escatològiques, però l'Ivan Brunetti és un senyor molt reputat als Estats Units, i precisament ara mateix ha tret una recopilació, antologia d'historietes d'altres autors, que el New York Times l'està deixant molt alt, o sigui, un senyor
prestigiós, que fa coses una mica més especials a vegades. Doncs a Daniel Fernández, moltíssimes gràcies, la setmana que ve més, i ens veiem aquí al Cabaret Elèctric.
Molt bé, bona nit.